Radio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts i comencem aquesta tercera hora amb el català al carrer, tot saludant la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Just avui hem dedicat el tema de la setmana als pagesos i als ramaders, a parlar de la crisi que viu aquest sector, i una de les causes, i molt important, és la sequera. I tu, ni fet expressament, avui ens parles de sequera.
Sí. Home, era fàcil encertar el tema, perquè jo crec que cada un moment o altre, cada dia se'n parla d'això de la sequera, no? Perquè això, des de diferents punts de vista, que ara em dius des dels pagesos, però a vegades des de parlar del temps amb el meteoròleg o parlar d'alguna altra banda, sempre surt la sequera. És un tema que el tenim cada dia. Doncs bé, si el que portava és una infografia que ha publicat el Termcat, també per seguir una mica doncs, aquesta línia, vocabulari que surt sovint, que tampoc és que sigui un vocabulari molt complicat, però sí que hem anat aprenent paraules noves de mica en mica, sense adonar-nos-en, perquè és això, com que ens, per totes bandes se'ns doncs, va informant d'aquest tema, doncs van sortint més paraules que fins fa poc no fèiem servir ni sentíem. I llavors segueixen en aquesta línia de les infografies, que és això, una imatge, que si entrem a través del web del Termcat, doncs podem accedir directament fent clic a les imatges a unes paraules en concret. Després sí que ja podem anar a parar els diccionaris amb un format doncs, més formal, digui, més allò, buscar la paraula per ordre alfabètic i trobar la definició, o sigui, un format de diccionari més habitual. Diccionari digital, però diccionari al final. Però bé, fan aquesta mena de resum, que són les infografies més en imatges. I en el cas de la sequera, doncs el que han fet ha estat classificar unes paraules així més bàsiques, els termes clau, que en diuen, en cinc àmbits. Per exemple, la situació d'emergència és un àmbit, i aquí hi posen paraules com, per exemple, la crisi climàtica, canvi climàtic, els diferents tipus de sequera, sequera meteorològica, sequera hidrològica, sequera agrícola, que deu ser aquesta que anomenaves dels pagesos, que llavors quan entrem a la paraula podem veure la definició, què vol dir cada cosa, i també veure l'equivalència en altres llengües, com es diu el mateix fenomen en altres llengües. Un altre àmbit que han escollit és l'hidrogeografia, aquesta és llarga, hidrogeografia. I aquí, per exemple, hi ha l'aqüífer, o l'embassament, parlem d'embassaments, que és més o menys el mateix que un pantà, serien dues paraules sinònimes, el que no podem dir és embals, que encara a vegades ho sento dir.
O fa mal a les orelles,
embals,
no?
Embals, sí, però en algun cas encara se sent. Doncs bé, l'embals no es diu així, es diu embassament o pantà. Després tenim el sector de la gestió de l'aigua. Aquí podem veure els diferents tipus d'aigua, aigua potable, aigua depurada, aigua regenerada, aigua residual. També podem mirar les diferències que hi ha entre cada tipus d'aigua. Un altre sector seria el de les infraestructures, l'estació depuradora d'aigües residuals, l'estació de tractament de l'aigua. També trobem aquest nou element que ara sentim anomenar més, la dessalinitzadora, o planta dessalinitzadora, pot ser de les dues maneres. El que no veig que no es recull, que jo he sentit dir, però sembla que no, doncs no és la forma recomanable, és dir dessaladora. Hem de parlar de dessalinitzadora, o planta dessalinitzadora. I també una altra seria la xarxa d'abastament o la xarxa de distribució. I per acabar, hi ha un altre àmbit, que és el d'estalvi d'aigua, que també ens interessa.
Importantíssim.
Exacte. Aquí, per exemple, trobem l'airejador, que és aquest dispositiu que es pot posar a les aixetes per barrejar l'aigua amb aire i així estalviem una mica el consum. Es pot dir airejador o aerador o aerificador. Jo em sembla que la paraula que s'utilitza més és airejador, eh? És, pot ser la més habitual.
I fàcil de dir.
I més fàcil de dir. Aerador, una mica més complicat, és veritat. O bé això del rec de goteig o el rec gota a gota, també és una altra manera d'estalviar aigua a l'hora de regar. Doncs bé, tots aquests elements, si voleu entrar al web del Termcat, trobareu aquesta infografia i podeu anar consultant aquests i hi ha molts altres termes que també hi ha relacionats amb aquest tema.
Doncs seguim aprenent ara des de Ràdio Sant Sadurní.
Una setmana més ens retrobem amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, Eli, bon dia.
Demà se celebra el Dia de la Llengua Materna.
Sí.
I el celebrem avui.
Sí, exacte. Demà és 21 de febrer i és el Dia Internacional de la Llengua Materna i nosaltres en aquest espai sempre ens en fem ressò. Recordem que el Dia Internacional de la Llengua Materna va ser proclamat per la UNESCO el novembre de 1999 per reconèixer el valor de la diversitat lingüística i cultural del món. Per què aquest dia? Doncs per recordar els estudiants morts el 21 de febrer de 1952, quan es manifestaven a la Universitat de Dhaka, l'actual Bangladesh, per defensar la llengua bengalí o bangla, també es diu bangla, que tot i ser la llengua més parlada, no tenia estatus de llengua oficial. Bé, avui nosaltres, per sumar-nos a les activitats que es fan aquest dia, parlarem de la diversitat lingüística a casa nostra.
Perfecte, som-hi, doncs.
Saps quantes llengües es parlen a Catalunya, Eli?
No ho sé, sorprèn-me.
Doncs mira, se n'han inventariat més de 300. I com que són tantes, dedicarem l'espai d'avui i el de la setmana que ve a parlar-ne.
Genial.
Bé, per començar, com sabeu, tenim dues llengües pròpies, el català i l'aranès, que és la denominació que l'occità té a la Vall d'Aran, i tres llengües oficials, aquestes dues, català i aranès, i també el castellà, que és la llengua oficial a tot l'estat espanyol. Però aquí a casa nostra se'n parlen moltes més, ja ho hem dit, més de 300. Quines són? Les agruparem en famílies lingüístiques, no les esmentarem totes, però bé, les agruparem en famílies lingüístiques, és a dir, en grups de llengües que tenen un mateix origen, i veurem les llengües més parlades de cada grup. Farem una volta al món, perquè n'hi ha de tot el món. Avui veurem les llengües afroasiàtiques i les indoeuropees. Del grup de les llengües afroasiàtiques, la més parlada és la amazic, fins al punt que és la tercera llengua més parlada després del català i el castellà. La amazic és una llengua que es parla al nord de l'Àfrica, principalment al Marroc i Algèria. Penseu que entre el 50 i el 80% de la població marroquina a Catalunya és d'origen amazic. Una altra de les llengües d'aquest grup més parlades és l'àrab, sobretot l'àrab parlat al Marroc, que es diu Darija. Pel que fa a l'altre grup de què parlarem avui, les llengües indoeuropees, les tres llengües oficials del país pertanyen a aquest grup, que és dels més representats a Catalunya. De fet, a aquestes tres oficials n'hi podem sumar 25 més. El francès, l'italià, el romanès, el portuguès i el gallec, que són llengües romàniques, com les nostres, l'anglès i l'alemany, que són llengües germàniques, llengües eslaves, com el búlgar, l'eslovac, l'eslové, el polonès, el rus, el serbo-croat i el txec, també tenen presència a Catalunya, llengües que tenen grup propi, com l'armeni i l'albanès, llengües bàltiques, com el letó i el lituà, i també algunes llengües, algunes de les llengües parlades al subcontinent indi, que tot i ser llunyanes en l'espai, són llengües cosines de la nostra, són llengües indoeuropees, pertanyen al mateix grup. Entre aquestes llengües hi ha el bengalí, l'hindi, l'urdú, el nepalès, el paixtu i el panjabi. Aquesta última és la llengua més parlada entre la població d'origen pakistanès que viu a Catalunya. Val a dir que al Pakistan la llengua nacional és l'urdú i comparteix cooficialitat amb l'anglès, però hi ha llengües com el panjabi que no tenen estatus de llengua oficial i el parlen milions de persones. És una llengua parlada entre el Pakistan i l'Índia, a la regió del Punjab.
Sílvia, ho deixem aquí celebrant aquest Dia Internacional de la Llengua Materna. Se celebra demà, dia 21 de febrer. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa i ens retrobem la setmana vinent.
Gràcies, adéu.
I seguim estirant aquest fil. Passa un minutet d'un quart de 12 i obrirem el concurs. Si voleu jugar, si voleu concursar, si voleu guanyar un llibre, només heu de trucar al 93-827-2626 i intentar-ho. N'hi ha prou. No cal encertar per tenir número i entrar al sorteig una miqueta abans de dos quarts de 12. Em sembla que arrosseguem una definició, oi, Teresa?
Sí, 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 ens va quedar una paraula pendent de la setmana passada. Aquesta setmana canviem de lletra, però mantenim aquella paraula perquè la lletra ja ens va bé. O sigui que les lletres les paraules d'avui, totes tindran la lletra C. La C, amb els diferents sons que pot tenir aquesta lletra.
La C de casa.
La C de casa, però també pot ser la C de cel, perquè tant sona aquest so de K com de C, més semblant a una S. La paraula que teníem pendent deia: l'any 29... n'hi va haver un de molt fort. Busquem una paraula de quatre lletres, fem que una mica refresquem la memòria, l'any 29, 1929, que ens sembla que va passar al món, i n'hi va haver un de molt fort. I pensem que té quatre lletres perquè ho escrivim amb la paraula normalitzada, normativitzada en català, no en anglès.
És una paraula d'origen anglès.
És d'origen anglès, tot i que també té un altre significat, que l'origen és català, que després ja ho explicaré. Però la que ve d'origen anglès, hi ha tendència a escriure-la, clar, amb cinc lletres, però no. En català, quatre lletres. I una de les quatre, com a mínim, és una C. La segona d'avui: impacte fort, sec i breu. Com en diem, d'aquest impacte? Té tres lletres. I una de les tres és una C, per tant, ja tenim moltes pistes. I la tercera d'avui: en té l'ampolla i també en té la persona. O sigui, les persones i les ampolles en tenen, d'això que busquem. Té quatre lletres. Fixem-nos que té quatre lletres, perquè potser hi ha alguna altra paraula que podria coincidir, però no tindria quatre lletres. Per tant, busqueu algun element en comú entre una ampolla i una persona.
Entenc que la paraula és en plural.
No, en singular.
En singular.
Sí. Amb quatre lletres és singular.
Com que primer has dit en té, en tenen...
Sí, però també pot ser que diguis que en tenen les persones, però dir la paraula en singular.
D'acord.
Per tant, la que busquem és en singular i llavors és quan té quatre lletres. Va, deixem-ho així.
De fet, hi ha dues trucades. Esperança, saludem primer l'Eulàlia. Bon dia.
Ja.
Eulàlia, amb el número 1, juga. Quina vols?
És que no he sentit res perquè la ràdio d'aquí se m'ha marxat i no he sentit res.
Això ho has de fer arreglar,
Home, no es pot estar sense ràdio.
Ara he dit que l'emissora, no sé. Vull dir, no he sentit res. O sigui,
d'acord,
que no,
doncs ara t'ho diu repetint.
Va, ho repassem. A veure, les que tenim de la setmana passada, bueno, era una que dèiem: l'any 29 n'hi va haver un de molt fort.
No la sé.
Aquesta té quatre lletres.
No la sé.
Una altra: impacte fort, sec i breu, de tres lletres. I una de les tres és la C. Vull jugar amb la lletra C, Fixem-nos que hem de dir C i no dir C, Jo aprofito per recordar-ho. Un impacte molt fort i molt breu, amb tres lletres, i una de les tres és una C.
Val.
No? No et ve el cap?
Sí, cop.
Ah, d'això, és que no t'havia sentit bé. Doncs exacte, cop. Així de senzill. Quan hi ha un contacte molt violent i brusc d'una cosa contra una altra, és un cop. Molt bé, veus? Ja els resol.
Ja està.
Gràcies, Eulàlia, per jugar a la primera. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu. I saludarem ara la Montse, que té el 2. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, ens en queden un parell. Per quina vols anar?
Sí. Bueno, anava pel cop, però, doncs, a veure, ara refresca amb les altres.
Va, la que ara no havia refrescat encara, que dèiem que en té l'ampolla i també en té la persona. Una part de l'ampolla i una part de la persona que coincideixen amb el nom. Té quatre coll. Lletres.
Coll.
Coll, ah, exacte, coll, Molt bé, aquesta és la que buscàvem, això, en singular. Les persones tenen coll, per això deia, també es pot dir en singular, eh? Com que la doble L es compta com dues lletres, doncs per això diem que té quatre lletres. I les ampolles, justament doncs, per similitud al que és una persona, doncs també tenen una part que se'n diu coll. Molt bé, després a veure si tinc temps de dir alguna expressió relacionada amb coll.
Molt bé, gràcies, bon dia. Molt
gràcies, bé. Adéu, Montse, adéu, bon adéu. Dia. I ara saludem el Vicenç, hola.
Hola, bon dimarts.
Bon dimarts, Vicenç, tens el 3.
Vale, ni cop ni coll, ja me'ls han tret.
Ja està. La primera, ens queda pendent.
No, la primera és la que la setmana passada, és l'única que no he escoltat bé, doncs.
Ah,
no,
va, te la torno a dir.
He estat pendent d'aquesta, però no la passada.
Però no l'has sentit, te la dic.
No l'he sentit bé.
Aquesta és més històrica. L'any 29 n'hi va haver un de molt fort.
L'any... És una amb C.
Amb C.
Espera, que hi ha més pistes.
L'any 29, doncs això, ens referim a un fenomen econòmic mundial que hi va haver. Mm-hmm.
Pensa en la borsa.
La Sílvia, que ara dona més pistes.
Sí. Ara em surt la paraula aquesta.
Aquesta. Pensa en la lletra C. Va, amb la lletra C.
I quantes lletres eren, perdó?
A 4. En català 4, perquè pot ser que ho escrivim amb 5, llavors seria la paraula...
Crac.
Ah, exacte.
Crac.
Si ho escrivim en anglès, llavors s'escriu amb una K final i llavors en té 5. Però això és un terme normalitzat que ja s'escriu en català. Crac.
He vingut un moment en blanc, però després ja...
El crac del 29. Això és un fenomen econòmic, una fallida que hi va haver a Estats Units, la borsa de Wall Street.
I quan és un futbolista també és un crac?
Ah, igual, això. Mira, ara ja comences a treure l'explicació, eh? Després ho explico.
Hi ha trucades. Sí. De seguida ho expliquem. Gràcies, Vicenç.
Adéu,
sort.
Adéu.
Com deia, hi ha un parell de trucades, no les farem esperar més. Rosa, bon dia.
Bon dia, i amb les empreses totes.
Sí, noies. Però mira, et regalo el 4, i ara la Teresa et fa més definicions.
Sí, en tenim més, va, en tenim més.
Veure.
Va, te'n dic dues i així pots triar i tot, va.
Sí.
A veure, ho és la llimona, la taronja, la mandarina... què diem que és, aquest tipus de fruita? Té 6 lletres. I, si vols et dic l'altra, mentrestant pots pensar, l'altra seria bola de llana. Aquesta té 7 lletres. Com en diem d'una bola de llana?
I una lletra sempre és la C.
Sí, exacte.
La C.
La C, sí. Vull juguem amb la C,
la C de casa
o la C de cel. Sí.
Esclar, no troca, no.
Una troca no, perquè les lletres no quadren, oi?
Per això, no quadra.
I no ho dius de cap més manera, això de troca?
Ai, a veure...
Hi ha una altra manera de dir-ho. És el mateix.
I si no, les mandarines i taronges?
Sí, què? Taronja, mandarina, llimona... Què en diem d'aquest grup de fruites?
Que porten vitamina C i van tant i tant bé.
Sí.
Jo ja dono pistes, eh?
És una, una paraula, diguem, una mica més tècnica.
A veure, són cítrics.
Ah, això mateix, deia que era una mica més tècnic, però vaja, es diu molt, no? Aquestes fruites, doncs, provenen d'uns arbres que són del gènere citrus, i per això es diuen cítrics, i tenen coses en comú, això que són més àcides, tenen vitamina C, estan repartides en grills, quan les obrim tenen compartiments en grills, doncs això són els cítrics.
Doncs t'has ben guanyat aquest 4. Gràcies, Rosa.
Apa,
que vagi
bon
bé.
Bon dia.
Adéu. Adéu. I seguim rebent trucades al 938-72626. Margarita, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, de fet, quan he trucat, ja me'ls han pres en totes, tu. Ara no sé si aquesta que ve la sabré. Que és, em sembla que és un capdell, no? De llana.
Ah, exacte. La bola de llana... que dèiem, doncs bé, tant se'n pot dir troca, que és el que ha dit l'oient anterior, com també capdell.
I capdell de llana.
S'escriu amb una B i una D, capdell. Eh?
Capdell.
I vol dir el mateix, també fins i tot amb hortalisses, també es parla de capdell, una col, un enciam, també per la forma com tenen posades les fulles, doncs és un capdell. I encara hi ha una altra manera de dir-ho, que potser a vegades ens sembla que potser no és correcta, que és madeixa. Perquè madeixa, com que s'assembla més al castellà, madeja, ens pot semblar que no està bé, però és una forma que també es recull al diccionari. Sí, madeixa.
Doncs no, aquesta manera no em sona.
Sí, no és tan habitual, almenys en aquesta zona on estem.
Madeixa, em sona una altra cosa, això de madeixa.
Sí, no ho sé, és això, és més semblant al castellà.
Sí, és bonica.
Sí, 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 sí. Me deixa. També hi ha algunes expressions, si hi ha temps, les direm.
Molt bé, molt bé.
Gràcies, Margarita.
Gràcies.
Tens el número 5. Que vagi
bé.
Adéu. Ho he dit al matí, al sumari, quan arrencàvem, però em sembla que ara, des de que estem fent el Català al carrer, no dic quin llibre regalem avui.
I mira que és un bon llibre avui,
Hi ha interès, sí, sí. Mireu, és un còmic, o més aviat se'n diu novel·la gràfica, per preadolescents, adolescents, que és un best-seller mundial. Es diu Somriu, publicat aquí a casa nostra en català per l'editorial Entre Dos, i l'autora és la Raina Telgemeier. És un llibre que ha estat premiat i que té com a protagonista a la Raina, una nena d'11 anys, que es trenca un parell de dents quan cau i aleshores s'ha de posar bràquets i comencen les primeres burles d'alguns companys, els seus primers amors i tot plegat és un terratrèmol fins que fa el canvi de l'escola a l'institut i allà guanya confiança i torna a somriure. És un llibre molt i molt recomanat, pedagògic, i com deia, que s'ha venut molt. És el nostre premi d'avui per preadolescents i adolescents. I què et sembla? Hi posem una nova definició?
Va, i mentrestant comento alguna cosa. L'última d'avui. Aixopluc del Patufet. Té tres lletres, només. I una de les tres és una C. Va, no donem més pistes. L'aixopluc del Patufet.
Mira, és que hi havia una trucada d'esperança. Ara m'ho ha dit el Toni. Vinga, vinga. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Clar, l'acabes d'escoltar. Aviam, què et sembla?
Però és fàcil.
Jo diria que és la col.
La col, exactament. La setmana passada ens va sortir aquesta paraula xupluc i ens ha anat bé.
Sí.
És un lloc doncs, per això, per aixoplugar-se, per arrecerar-se, perquè protegir-se de la pluja o del vent. Doncs bé, aquest aixopluc del Patufet va ser la col, per amagar-se i protegir-se de la pluja, en aquest cas. Molt bé, encertada.
Felicitats, Maria Assumpció. Tens el 6.
Moltes gràcies.
I en dos
bon
minuts
dia.
Sortegem el llibre. Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Volies dir coses de coll, de crac?
Bé, sí, algun comentari, sí, que ara teníem temps. Doncs bé, aquesta paraula crac, que ja arrossegàvem de la setmana passada, té diferents significats. Sempre pensem en crac així, acabat amb C, una C al principi i una al final. El crac és el soroll que fa una cosa quan es trenca, fer crac, la taula ha fet crac, la pota de la cadira. També vol dir una fallida d'una casa o d'una empresa, que era això que va passar, no? El crac del 29, un trencament econòmic. I després també té aquest sentit que ens deia el Vicenç, doncs, ser la persona que destaca en una qüestió en concret. Primerament s'utilitzava molt en l'àmbit esportiu, el crac de l'equip, va fer 3 gols, és la persona més destacada de l'equip. Però ara també ja s'utilitza en altres àmbits, Vull dir, aquesta persona és un crac en la seva feina, un crac en la seva especialitat, vull dir que també es fa servir. I també hi ha una droga derivada de la cocaïna que també es diu crac. El que sí que és curiós també és que si busquem el diccionari, diu que crac, en català diguem antic, era una persona que valia poc. Un babau, una persona de vàlua, de poca vàlua.
Ah, sí?
O sigui, just el contrari del significat que té amb la paraula que hem agafat de l'anglès. En anglès, doncs no, és just el contrari, que sembla que l'origen en anglès ve de les curses de cavalls i feia referència al cavall justament guanyador, el cavall trencador, el que tenia més èxit. Doncs d'aquest crac venint de l'anglès ha passat això. El crac és la persona que destaca en el seu àmbit o que té una destresa especial. I després hi ha això que dèiem del fenomen aquest del crac del 29, que va ser una fallida econòmica.
Doncs regalem el llibre, aquesta novel·la gràfica, Somriu, de Raina Telgemeier, serà pel número 5. Margarita, és tota teva, quan vulguis la reculls a Ràdio Vilafranca. Teresa, gràcies i que tinguis bona setmana. Vigila el vent.
Ah, sí, de moment. Gràcies, igualment.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Calafell participa en una prova pilot de descàrrega automàtica del volant d'empadronament. L'Ajuntament de Calafell participa en una prova pilot d'una funcionalitat que permetrà a la ciutadania descarregar-se automàticament el volant d'empadronament. Aquest sistema simplificarà l'obtenció d'aquest document, que és un dels tràmits més sol·licitats al Servei d'Atenció al Ciutadà. El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya tira endavant aquesta iniciativa i ha desplegat l'aplicació a una dotzena de municipis. Amb aquesta funcionalitat, la ciutadania podrà descarregar-se autònomament un volant d'empadronament i visualitzar les seves dades acreditatives de residència a nivell individual des del Meu Espai. Únicament caldrà accedir al portal El Meu Espai de l'Ajuntament, on consta empadronat, i entrar al destacat Consulta les dades d'empadronament. Llavors es podran visualitzar les dades en pantalla, així com la possibilitat de descarregar el document acreditatiu. La segona edició del projecte Orienta't vol apropar el teixit empresarial als centres educatius. L'Ajuntament de Vilafranca ha presentat la segona edició del programa Orienta't amb la finalitat d'aglutinar les activitats d'orientació acadèmica i professional sorgides en el projecte Excellence, empreses que inspiren, de la mà de les fundacions Bertelsmann i Empieza por Educar, i en el marc de la taula de la formació professionalitzadora. Una de les novetats d'aquesta edició és la creació de la plataforma Empreses que Inspiren. El funcionament consisteix en que els coordinadors d'estratègies acadèmico-professionals dels centres educatius i les empreses col·laboradores es registrin a la plataforma. Un cop registrats, l'empresa publica les activitats que ofereix, com visites o xerrades, i els coordinadors dels centres la sol·liciten. En aquesta segona edició del programa hi participen en total 7 empreses de Vilafranca. La CUP de Sant Sadurní denuncia l'entrada del PSC al govern com un viratge cap a la dreta. La CUP de Sant Sadurní considera que l'entrada del PSC al govern acaba amb l'oportunitat de consolidar un projecte de polítiques d'esquerres real i transformadores a la vila. Els cupaires creuen que Esquerra torna a girar a la dreta i dona continuïtat a un model de poble perpetuat durant dècades on s'ha renunciat, diuen, a la cultura i la cohesió social. Aquest viratge d'esquerra es llegeix per part de la CUP com una forma de garantir-se la continuïtat al govern i dissimular la seva manca de gestió i voluntat política per transformar Sant Sadurní. El pacte amb el PSC tanca la porta a una futura entesa d'esquerres quan per primera vegada s'havia aconseguit desallotjar del poder els partits responsables del model de poble perpetuat les darreres dècades a Sant Sadurní, segons diuen en una nota de premsa. I acabem explicant-vos que els serveis territorials d'interior lloen la tasca dels agents municipals d'Olèrdola. En una reunió mantinguda amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, el director dels serveis territorials de la Conselleria d'Interior al Penedès, Àngel Soteres, apuntava la positiva funció que realitzen els agents municipals i posava de relleu que la seva actuació té un efecte directe per evitar incidències de seguretat ciutadana al municipi. Soteres també avalava la decisió del govern municipal d'instal·lar càmeres lectores de matrícules en diferents punts del municipi. L'alcaldessa Fina Mascaró valorava molt positivament la reunió amb el director dels serveis territorials per la possibilitat de tenir fil directe amb la conselleria. De la trobada, Mascaró també n'extreia com a conclusió molt satisfactòria la felicitació que reben des d'Interior per la feina que realitza el servei d'agents municipals.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Hi ha tanta oferta, hi ha tantes propostes que la de temps que perds investigant què et pot interessar. No ho feu, no paga la pena, perquè cada dimarts al Pantalles el Carles Gala ens fa una tria i ens explica quines són les propostes més interessants. Carles, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te i de dedicar aquesta estoneta a pantalles, molt útil per després treure'n suc a casa d'allò que realment decidim visionar. Escolta, avui comencem una mica amb una proposta antiga i molt veterana, perquè comencem parlant dels triunfitos, no?
Sí, ahir va ser la final d'aquesta edició, una edició molt diferent a les que estàvem acostumats, que abans s'emetia, diguem-ne, per la televisió convencional. De fet, Operación Triunfo és un format que ha passat per Televisió Espanyola i també va passar per Telecinco durant algunes temporades, tot i que després va tornar a Televisió Espanyola, però aquest any, aquest 2023, és a dir, l'any passat, va iniciar aquesta nova temporada, en aquest cas, a una plataforma com és Prime Video, del grup d'Amazon. Aquí, doncs, realment va ser un experiment de veure com funcionaria aquest format amb una televisió, amb una plataforma com és Amazon Prime. I a partir d'aquí, doncs, ahir es feia la final, ahir finalitzàvem aquest programa i ho feia, doncs, amb una guanyadora que és Nayara i que guanyava així d'aquesta manera.
Esto es una final, estamos todos atentos, todos muy nerviosos.
Me va a dar algo.
Vamos allá.
Ay, Dios mío.
Vamos a descubrir el ganador o ganadora de esta edición de OT 2023. Vamos allá. Finalmente, el o la ganadora de OT 2023 y que por lo tanto consigue un premio de 100.000 euros con el 49% de los votos es...
Ha quedat clar que era la favorita del públic, no?
Sí, sí, ho era. De fet, ja feia molts dies que es parlava, no?, que Nayara seria la guanyadora d'aquest concurs, i així ha sigut. De fet, Nayara, amb el 49% dels vots, per darrere d'ella doncs, va quedar en pol, però ja un 26%, i la Ruslana en tercera posició també amb un 25%. Per tant, diguem-ne que és una guanyadora clara amb el 49% dels vots, i a partir d'aquí doncs, veurem com li funciona la carrera musical, no només d'ella, sinó d'altres personatges que han pogut passar per aquest concurs. Però, si vols, comentem també algunes curiositats.
I tant, perquè deia jo que començàvem amb un programa antic, molt veterà, que tu ens has recordat que ha canviat format anant a l'streaming, a la plataforma, i com li ha anat?
Doncs mira, aquesta setmana el Tinet Rovira va parlar, no acostuma a parlar gaire, és el director de Jazz Music, ha parlat del format i ho va fent declaracions a RAC1, i dintre d'aquesta entrevista va parlar de les audiències. Clar, estem molt acostumats que el món de la televisió coneixem minut a minut com estan anant les audiències, i per tant sabem si el format en aquell moment doncs, ha funcionat i de cara al següent programa poden rectificar o poden fins i tot dir, escolta, mira, aquell minut va funcionar perquè, jo què sé, vam fer un reportatge que parlàvem de no sé què, el següent programa doncs, tornava a fer un similar perquè ens funcionava a nivell d'audiència i tot plegat. Això, aquesta vegada, no ha pogut ser així. Per què? Doncs perquè Amazon Prime Video no fa públiques les audiències de cap dels programes i, de fet, de cap de les seves sèries. I, per tant, la productora mateix, Jazz Music, no sabia com havia anat el programa la setmana abans o durant tota la temporada en si. No han sabut com ha anat d'audiència. És a dir, no coneixen ni un número de quanta gent està fent el seguiment d'aquest programa a través de la plataforma. Què agafen? Doncs agafen les visualitzacions de les xarxes socials, les visualitzacions de YouTube, i una cosa que també ells ho agafen com a paradigma per saber com està funcionant és l'aplicació, la gent que vota. Per exemple, l'última edició que es va fer a Televisió Espanyola, bueno, la del 2017, que és la més exitosa, el màxim de gent subscrita, diguem-ne, en aquesta plataforma i que votava era al voltant de 700.000, 800.000 persones. Aquesta vegada, en aquesta temporada, hi ha hagut fins a 1.500.000 inscripcions en aquesta plataforma, en aquesta aplicació, i ahir, per exemple, això sí que ho han fet públic, van arribar a votar 1.200.000 persones. Per tant, estan veient que sí que hi ha hagut, diguem-ne, molt de seguiment, de cobertura, d'audiència, i que està funcionant. De fet, la conversa d'OT està al carrer, sobretot amb un públic jove, que és a vegades el més difícil en arribar, i en canvi aquesta vegada ho han aconseguit. Per tant, diríem que que ha funcionat, que és un format que ara per ara a Amazon Prime ha funcionat i, de fet, parlaven també de renovació. I ell també ho comentava, de que segurament doncs, Amazon Prime, després de l'èxit, voldria renovar, però ell també va comentar que és un format que funciona molt bé a partir de que el deixen descansar una miqueta. És a dir, que si es fa any a any, quasi no hi ha temps entre que ara finalitza i que aquesta gent ha de fer una carrera fora de l'acadèmia, hem de començar a treure discos i fer gires i tot plegat. Si comencem al setembre, octubre, o fins i tot abans, els càstings i la nova edició, quasi que no deixem temps a aquests concursants a tenir una carrera i a tirar endavant amb les seves propostes musicals. I el que diuen és que el format, potser, l'ideal seria que fos cada 2 anys. Per tant, veurem. Jo crec que l'any que ve no hi haurà Operació Triunfo i potser de cara al 2025 doncs sí que tornarem a tenir una nova temporada. I l'altre repte que hi ha hagut amb aquest format són els directes. Jo crec que a partir d'ara, de fet, Prime Video és el primer cop que feia un programa d'aquestes dimensions al món. No, mai s'havia fet, diguem-ne, un format en directe com aquest, tan televisiu, tan normal, diguem-ne, eh? No sabíem si estàvem veient televisió convencional o estàvem en una plataforma. Han arribat a fer fins a 80 directes en 3 mesos, perquè cada dia també feien com un resum, és a dir, que en total han fet 80 directes. Amazon no estava preparada per fer directes, no tenen un control central on puguin posar els logotips, on puguin llançar els anuncis, on puguin fins i tot dir, doncs, escolta'm, la senyal es perd pel que sigui, posar doncs, algun molinet per... És a dir, no tenen control central perquè no fan directes i a partir d'ara veuran si o si no han d'invertir en aquest fet. I el que feien era enviar la senyal a Londres, des d'allà la treballaven i la tornaven a enviar cap aquí i després s'enviaven a través dels dispositius. Per tant, ha sigut un experiment tecnològic també molt important per Amazon i que ha funcionat. I, per tant, jo crec que d'aquí poc veurem moltíssims formats d'aquests ja coneguts que aniran passant cap a Amazon i cap a altres plataformes i també competicions esportives. Per tant, jo crec que aquest final, diguem-ne, de temporada d'OT marcarà un inici de l'era televisiva perquè començarem a el que dèiem sempre, no? A fusionar i quasi ja no sabrem si estem veient la televisió convencional o estem veient una plataforma.
Hi ha un altre front obert, que és el litigi entre Gest Music, la productora d'aquest format OT, i Eufòria.
Sí, de fet, estan pendents d'un judici. Veiem com finalitzarà. No sé si hi haurà algun acord, si hi haurà un pagament de format entremig. De moment, Eufòria ja va emetre el primer càsting la setmana passada, ja coneixem els primers concursants, i veurem si aquest judici que està pendent per aquesta primavera doncs farà que s'hagi d'interrompre o no aquest programa, però de moment hi ha aquest litigi entremig. El que sí que, per exemple, va explicar el Jordi Cubino, que és el productor musical d'Eufòria, en declaracions a Catalunya Ràdio, és una de les diferències, a part de les diferències de que Eufòria no té acadèmia i que té altres valoracions que potser no té el programa d'OT, sí que va explicar una curiositat que molta gent s'ha anat queixant aquest any d'OT, que eren que les cançons, ostres, no eren gaire conegudes, que potser no eren temes molt comercials, que eren molt estranyes algunes de les cançons que triaven perquè cantessin els concursants. I això ve donat de que justament el fet de que OT s'ha emès a través d'una plataforma, les llicències i els drets d'autor s'havien de negociar per tot el món. És a dir, havies de negociar que aquella cançó que anaven a cantar tenia drets per emetre's a tot el món. Què fa? Que això limita moltíssim el número de cançons que pots utilitzar, perquè cada país té les seves regles, cada cançó, doncs, a vegades algunes tenen les llicències a una discogràfica, altres en altres, i és molt difícil negociar cançons per tot el món, per tenir drets d'autor a tot el món. En canvi, què li passa a Eufòria? Que territorialment només està emmarcat a Catalunya i, per tant, és superfàcil negociar qualsevol tipus de cançó i les cançons que sonaven a Eufòria, jo diria que el 100% eren cançons supercomercials i cançons que tothom coneixia. Per tant, una de les diferències és que quan tu veies OT, jo crec que la majoria de cançons, algunes, sonaven, però Bizarrap ha sonat un to de vegades. Per què? Pues perquè Bizarrap va donar OK a les llicències d'arreu del món i jo crec que s'han cantat com 4 o 5 cançons de Bizarrap. En canvi, doncs, moltes altres quasi no eren ni conegudes.
Esto se convierte en un hogar. En las paredes quedarán nuestros nombres. Y en los rincones sonarán nuestras voces. Fa 23 anys que Gies Music va crear aquest format que ha funcionat tant i tan bé, ha punxat i ha resurgit, com ens ha explicat el Carles Gala, i per tant té un llarg camí per recórrer encara. I ens portes una novetat? TV3 no para darrerament.
Sí, doncs també ho ha publicat el diari Ara, en exclusiva, i explicaven això, que Andrea Gómez prepara un nou magazín cultural Nervi, que s'anomenaria Nervi, per TV3. Seria un programa com contenidor que vol començar doncs, a pal·liar el dèficit de temes culturals que sempre s'ha criticat a TV3, que moltes vegades no han tractat la cultura, diguem-ne, en prime time o en moments d'audiència important. Sempre han quedat en programes com Quan arribin els marcians, que s'emetien a les tantes de la nit. I el que diuen això, doncs que a partir d'ara ho volen pal·liar amb aquest tipus de contenidor, de programa, que s'anomena Nervi, que està previst que arribi pels vols de Sant Jordi a la plataforma 3CAT i també al primer canal de televisió pública catalana. I tot i que la ubicació i el format exactes encara s'han de tancar, la idea és que es treballi doncs, per posar just abans en marxa aquest format i que de cop i volta doncs, tinguem més continguts culturals a TV3.
Aviam a quina hora el programen, perquè Els Marcians sí. Va a unes hores intempestives, em sembla que a les 12 de la nit.
Sí, sí. Jo crec que amb l'excusa del 3CAT diran, mira, doncs mireu quan vulguis, a l'hora que vulguis, que ho estrenarem a hores normals a dintre del 3CAT i ja veurem a quina hora la meten per TV3.
La setmana passada, quan a sèries hi havia molt d'amor al voltant de Sant Valentí, aquesta setmana espero que la cosa es normalitzi una miqueta, no ja?
S'ha normalitzat i arriba, jo crec que algunes sèries, que algunes són esperades, però alguna de les sèries que està bé, eh? Jo crec que tenim alguna, com per exemple aquesta mateixa que s'estrena demà dimecres, s'estrena a Apple TV+, una sèrie que s'anomena Constelación i sona així.
Mucho de menos.
Y yo a ti, mamá.
¿Tendrás cuidado cuando salgas?
Siempre.
Me alegro mucho de haber vuelto. Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa. Y no sé tocar el piano.
¿Tienes alucinaciones?
¿Mamá?
Sí.
Los astronautas.
Aquesta seria una de les perles de la setmana, Carles?
Sí, jo crec que sí. Al final, l'Apple TV Plus, quan estrena poquetes coses, però les que estrena, realment totes tenen una realització, una producció, un guió molt treballat. Tot i que a vegades no som gaire comercials, però el treball i la feina i la qualitat sí que hi són. És a dir, a vegades també posen per davant el fet de que si és una història doncs, que a ells els interessa i que poden tenir cert recorregut, doncs la fan igualment. Eh? A vegades no són sèries com Netflix, com les de Netflix o que estem més acostumats. En aquest cas, aquesta és la història d'una astronauta que s'anomena Jo, que torna cap a la Terra després d'una desastrosa missió a l'espai i a partir d'aquí comença a descobrir que hi ha peces clau de la seva vida que semblen que estan faltant o que fallen, i a partir d'aquí doncs, comença una aventura plena d'acció en què ha d'explorar doncs, els límits de la psique humana mentre intenta destapar la veritat sobre la història oculta dels seus viatges espacials per recuperar tot el que ha perdut. Una sèrie bastant psicològica, neguitosa, fins i tot quan veus el tràiler ja et posa en un moment tens, i per tant una sèrie, no sé si l'actor i l'actriu Sílvia són gaire coneguts, no tinc ni idea, ja saps que jo amb això a vegades em perdo.
Ella, la Noomi Rapace o Rapace, sortia a Millennium pels fans de la saga. És la noia de Millennium. I hi ha també James Darcy, que hem vist a Oppenheimer recentment, i Jonathan Banks, que sortia a Breaking Bad. Són més o menys populars.
Són noms de renom, entre cometes. Apple TV també juga molt amb això. Hem fitxat sempre actors i actrius bastant coneguts i les històries doncs, ben treballades. Per tant, una sèrie per tenir-la en compte, per veure què tal funciona i si s'enganxa, doncs perfecte.
És Constelación o Constellation, Apple TV Plus, s'estrena demà. I dijous què tenim?
Doncs mira, dijous aquí comença ja sèries... Quan parlem de Netflix mai saps si són sèries una mica sèrie B, sèrie C, però bé, en aquest cas parlem d'una que s'anomena Avatar, la llegenda de Aang, no té res a veure amb Avatar, diria, de la història de l'Ed Gilbert. A partir d'aquí són dos germans, els germans Katara i Sokka, que desperten el jove Aang d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar la malvada Nació de Foc. Nova adaptació en acció real de la famosa sèrie animada èpica de Nickelodeon. Per tant, aquesta sèrie, Avatar, la llegenda de Aang, arriba dijous a Netflix.
La nación del fuego ha tomado un oscuro camino. Y tal vez ni el mundo pueda recuperarse jamás. El mundo necesita la batalla. Te necesita, Aang.
Deies que amb Netflix mai se sap, i és veritat, he llegit en alguna banda que aquesta sèrie pot ser una sorpresa.
Doncs mira, a
ho
veure
si,
si ho és. Sí, sí. Haurem d'esperar, ja que fins a l'estrena no sabrem.
Afortunadament hi ha moltes opcions per triar. Què més proposes?
Doncs mira, també arriba una sèrie que ja ha sigut pel·lícula i que s'anomena Ted, de Lost Ted. S'estrena a Sky Showtime, que recordem doncs, es pot veure de diferents plataformes, també com a plataforma única, i aquesta és una prequela, diguem-ne, de la pel·lícula de, del mateix títol, que transcorre l'any 1993, quan els dies de glòria de Lost Ted doncs han quedat enrere i ara viu a la seva localitat natal amb el millor amic de 16 anys, els pares d'aquest i també la seva cosina, i Ted, que és una pèssima influència, però també és un amic fidel, sempre disposat a donar-ho tot, i a partir d'aquí els 4 primers episodis s'estrenen, com dèiem, aquest 22 de febrer, i els 13 episodis restants arribaran l'11 d'abril. Per tant, no serà setmanal, sinó que un cop vistos aquests 3, haurem d'esperar, aquests 4 primers, haurem d'esperar fins a l'11 d'abril perquè arribin els 3 últims.
Susan, just say it once.
No.
Just one time.
She's not gonna do it.
Come on, we got a bet going.
What's the bet?
Oh, that Ted can get Mom to swear.
Just eat your supper, fellas.
Thank you. Wait, you're not wearing pants. Where'd you get this?
Now, don't you worry about where I'm keeping stuff.
Tindreu Ted a Sky Showtime i ens portes una proposta molt diferent, més de caràcter documental.
Sí, és documental, tot i que l'han rodat com a ficció. És a dir, no és un documental amb talls de veu i amb explicacions del que passa, sinó que ho han rodat com si fos una sèrie, és a dir, una sèrie de ficció, tot i que està basada en fets reals, s'anomena Ucrania, Los que se quedaron, i, com dèiem, inspirada en fets reals, explica les històries de diverses persones que, per una raó o per una altra, es van quedar a Ucraïna durant les primeres setmanes de la invasió russa, una família que dubta si marxar, un cantant que ha de viure per primer cop sense el seu equip, o els encarregats d'un zoo que es queden a curar amb la cura dels animals. Són alguns dels protagonistes d'aquesta sèrie, escrita, produïda i dirigida, i també protagonitzada per un equip compost per ucraïnesos que va quedar-se doncs, a Kiev durant la guerra i que encara de fet hi són. Per tant, aquesta sèrie que s'estrena aquest dissabte, Movistar Plus, Ucrania, Los que se quedaron.
Diuen que és honesta, entretinguda i emotiva. Són 6 episodis. I tenim una proposta per aquest diumenge, dia de sofà i manta per excel·lència.
Sí, és una proposta estranya, perquè en veritat és una nova sèrie diària d'Antena 3, d'aquestes telenovel·les que fan, però que s'estrenarà en prime time aquest diumenge. S'anomena Sueños de Libertad i sona així.
¡Begoña! ¿A dónde vas con mi hija? ¡No puedes hacerme esto! ¡Me oyes! ¡Begoña! Devuélveme a mi hija.
Jesús, por favor.
Perfumerías de la Reina fue fundada hace más de 30 años por Gervasio Merino y Damián de la Reina. A ver esos tortolitos que no tenemos 15 años.
No seas tía vinagre, hermana.
Hoy es el gran día, ¿no?
Andrés regresa y me hace muy feliz.
Fes-nos un tastet d'aquests Sueños de Libertad, Antena 3.
Any 1958, Begoña Montes fuig a través del bosc al costat de la petita Júlia, la seva fillastra, i a partir d'aquí Begoña és la nova esposa, Jesús de la Reina, el vidu d'or de la comarca, i jo diria que a partir d'aquí es genera tota una història amb la Begoña, que diguem-ne que és la nena, i que tot plegat doncs, serà una sèrie, una telenovel·la, que la sèrie, amb capítols de 50 minuts, narra la història d'una dona això atrapada en un matrimoni tòxic, però amb un futur optimista i esperançador per la recerca incessant de la llibertat.
Carles Gala, moltes gràcies per acompanyar-nos i bones pantalles.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Rumba, rumba en la fàbrica. Vuestro padre está herido.
¿Qué estás insinuando, hermano?
Si algo le pasa a padre, por fin sería lo que siempre has querido ser, ¿no? El dueño y señor de todo esto.
¿Qué hace llamándome aquí?
Me pareció que estabas un poco angustiado cuando nos encontramos. Si en algo te puedo ayudar.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
I una història final per acabar que ens serveix la Lourdes.
Doncs aniré rapideta perquè en aquesta ocasió us porto una aplicació oficial de cites que ha llançat el govern de Tòquio. Bueno, o més aviat que està a punt de llançar. I és que està veient que els majors de 18 anys que viuen, treballen i estudien a Tòquio, doncs estan trobant problemes per trobar, mai millor dit, parelles adequades. És per això que, d'una manera innovadora, el que fa és que aquest govern de Tòquio està fent aquesta app que sí que demanen i exigeix als usuaris demostrar el seu estat civil i els seus ingressos, així com participar en una entrevista en línia per a confirmar la seva identitat. Amb això busquen evitar els fraus i els perfils falsos en la nova app. Encara que la gent pot mostrar-se poc inclinada a facilitar informació personal, com una prova d'ingressos, a una empresa privada també estan acostumats al fet que el govern estigui i tingui aquest tipus d'informació. El passat sempre es va llançar una versió de prova de l'aplicació de la qual participen un nombre limitat d'usuaris que oferiran comentaris per a millorar el servei. I si parlem de comentaris, cal dir que la resposta general al desenvolupament de l'APP ha estat negativa. Moltes persones van assenyalar que el govern està tractant de fer front a la disminució de la natalitat al Japó sense abordar les causes subjacents òbvies com l'estabilitat econòmica i els horaris de treball exigents, un problema històric en la societat japonesa. Així que, certa o falsa? Imagineu-nos ara si el govern espanyol fes una app de cites.
Aquí no colaria, però sent Japó, jo dic que pot ser veritat.
És certa.
És certa.
És certa. Volen fer créixer aquesta natalitat pel que deien i ho estan colant en forma d'app de cites, que val a dir que hagis de demostrar el teu nivell d'ingressos i tot plegat, ho trobo una mica fort i exagerat, però allà són així que esperem que no vingui cap aquí.
No, no cal. No cal importar aquesta app de cites.
No cal copiar certes coses
d'aquest
país.
No cal copiar tot el que ve del país nipó. Doncs moltes gràcies, Lourdes. Així tanquem de forma simpàtica aquest dimarts. Que vagi bé.
Adéu.
Acomiadem el dimarts, però demà hi tornem. Adéu-siau.